Avui parlem d'envelliment actiu amb en Joan Mombardó. Forma part de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària des de 2021. És un apassionat de la muntanya on reconnecta amb la seva essència. A més, durant 16 anys va treballar com a enginyer a la fàbrica del vidre de Castellar del Vallès. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Rocío, Juan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Joan, explicava la Carme que ets un dels socis, no sé si el més jove, de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellar del Vallès, i a mi m'agradaria saber per què vas decidir apuntar-te o fer-te soci de l'aula.
Doncs, de fet, el primer que vaig decidir va ser apuntar-me a la Junta. Hi havia un company que havia sigut un company meu de la vidriera, que ha sigut de la Junta durant molts anys, i em va dir, jo ara ho deixo i crec que tu podies ocupar el seu lloc. Ara que t'has jubilat, tu pues, estaries molt bé a la Junta, podies fer la meva feina i aportaries molt.
I
això va anar així.
I quan fa?
Pues, bueno, jo a la Junta vaig arribar-hi a l'octubre del 2021.
Vull dir que ja fa uns anys.
Ja fa més de 3 anys que estic a la Junta, sí. I encara no m'han tret.
Això és bona senyal. I a la Junta t'encarregues, per exemple, de proposar persones que vinguin a fer conferències? Quina és la teva feina? Què fas allà a la Junta?
Jo a la Junta me n'ocupo de portar, buscar i portar conferenciants, igual que força una bona part dels meus companys. Mm-hmm. Jo diria que m'ocupo de portar conferenciants més avant de la part bastant tècnica, i també m'ocupo de tot el que és la publicació física de paper, eh? Tot el que és el tríptic, el que és el llibret, mm-hmm, i el que és la informació de l'aula, tot aquest tema, doncs, soc jo qui el recull dels companys, mm-hmm, i ho unifica i ho fa funcionar.
Per la gent que ens estigui escoltant, si haguessis d'explicar quins són els punts forts de l'aula d'extensió universitària, si hi ha algú que ho estigui escoltant i digui, doncs mira, potser em ve de gust formar part de l'entitat, què els diries?
Bé, jo diria que realment interessant. Vull dir, realment jo, els dimarts, quan fem les conferències, veiem que la gent arriba entusiasmada. Arriba, a més, ja amb el compromís setmanal d'anar cap allà. I portar algú fins a l'aula no és difícil. El que té mèrits, de cas, és de tothom, és portar-los una setmana darrere l'altra. O sigui, cada setmana reunir 250 persones allà a la conferència, com per exemple. O si s'organitzen activitats exteriors, com teatre o sortides culturals o el que sigui, doncs veure que se superen sistemàticament les previsions. És a dir, que si s'havia previst 100 persones, en són més. Mm. Si s'havia previst 50 persones, en són més. Per tant, vol dir que la gent està contenta amb el servei que rep de l'aula.
Hi ha alguna conferència que hagis anat o que hagis proposat d'aquests anys que has estat a l'aula que hagi estat especialment interessant o que hagi atret més gent ja per omplir, diguéssim, totes les butaques de l'auditori?
Bueno, omplir les butaques de l'auditori és una cosa difícil després de la pandèmia, perquè realment l'any 21, 22, 23 i 24 s'ha anat veient una recuperació. El que abans de pandèmia potser era omplir entre les 300 persones habitualment o sovint, després de pandèmia es va estar doncs, amb les 170, després 190, després 200, 210, i ara estaríem al voltant de les 230 cada conferència. I una conferència que recordo amb especial carinyo va ser la conferència sobre el canal d'Urgell, més ben dit, els canals d'Urgell. Això em va agradar, va semblar molt interessant.
Creus que es té en compte l'experiència? Perquè jo ara, quan penso en envelliment actiu, de seguida em ve al cap l'aula d'extensió universitària, no? Però tu creus que socialment a les persones, quan arriben a una edat, aquesta experiència es valora no només en l'àmbit laboral, sinó socialment, no?
Aviam, el que està clar és que jo, que he arribat a la jubilació fa 3 anys, arribar a la jubilació avui en dia és una cosa molt, molt especial. És a dir, s'arriba en plenitud, en general, en plenitud física, en plenitud intel·lectual i amb total autonomia. És a dir, que s'arriba a punt d'engegar un projecte nou que pot durar 25 anys més o 30 anys més. Per tant, sí que veig que hi ha un entorn molt favorable de respecte i apreci als jubilats, i en aquest cas, diguem, a la gent gran.
És que, no sé, jo tinc la sensació que de vegades, per exemple, els mitjans de comunicació, els presentadors, sembla que no es puguin fer grans, no? Que quan arriba una edat han de sortir de fora de la pantalla. I no sé si tu comparties aquesta sensació que de vegades, quan les persones anem fent anys, arriba un moment que se'ns relega, no? A la part del darrere. O potser és una percepció meva, eh?
Bueno, la imatge mana. La imatge mana molt i forma part de l'estereotip avui en dia i des de fa temps, no? Però, clar, està clar que un presentador que té 70 anys està perfectament capacitat, habitualment igual que un de 50, i a més acumula més experiència. No hauria de ser així, però bueno, en tot cas, sí que a vegades passa, sí.
Joan, ara explicaves que tu vas entrar a l'aula d'extensió universitària a través d'un amic teu i comentaves que treballava a la vidriera, no? I de fet és que tu has treballat en una de les empreses que ha tingut més importància per Castellà del Vallès, ara Vidrala, abans tenia un altre nom. Com recordes aquests anys treballant aquí a Castellà del Vallès, en aquesta empresa?
Bueno, hi vaig arribar a principis del 85, ara farà 40 anys. No, 85. Vaig arribar a principis
40,
del 85,
40.
Sí. 40 anys. Farà 40 anys que vaig arribar allà. Venia de Barcelona, havia de venir a viure aquí per raons tècniques i va ser fabulós. Vaig estar-hi 16 anys i va ser potser l'experiència professional més important de la meva vida. Vaig trobar en una fàbrica amb tots els ingredients que pugui tenir la part tècnica perquè un enginyer pogués desenvolupar la seva carrera. I allà vaig començar i vaig estar treballant amb molt bona gent, molt bon entorn. Em vaig aprendre molt. Vaig ajudar el que vaig poder i vaig fer una trajectòria de 16 anys.
I després vas canviar de sector?
Després vaig anar al món del ferrocarril, em va dirigir projectes de ferrocarril.
Ai, el ferrocarril, que no arriba aquí a Castellà, eh? No acaba d'arribar el ferrocarril.
No, havia d'arribar 2014-2015, però de moment ve amb retras.
I en l'àmbit del ferrocarril, quina és la feina que feies?
Bueno, era una empresa molt important, en aquest cas, que treballava a Granollers, i fèiem l'interiorisme, és a dir, el que és la capsa de fora, res, però tot el que és a dintre, tot el que és il·luminació, sostres, terres, butaques, vidres, panells, tot això es feia des del principi fins al final a Granollers, en aquest cas era Granollers.
Et refereixes als ferrocarrils, a la Renfe, a Rodalies?
Pot ser Renfe, pot ser Talgo, pot ser el metro de Madrid, vull dir, pot ser un tramvia, qualsevol cosa d'aquestes, avui en dia, com a empresa, està assimilat a lo mateix. Tramvia, ferrocarril, alta velocitat...
O sigui que si jo ara vaig de Sabadell a Granollers, que haig d'anar a Montcada, no?, a fer la bifurcació. Sí. Si jo anés cap allà, podria anar en un tren que interiorment has dissenyat tu.
Més que dissenyar, jo era el cap de projecte. És a dir, que el cap de projecte disposa d'uns tècnics, disposa d'uns compradors, disposa d'uns responsables de logística, disposa d'un client i disposa d'una direcció. I el que fa el cap de projecte és coordinar-ho tot perquè vagi a l'hora. O intentar-ho menys.
I de les feines que has dut a terme, de quin et sents especialment, o de quin projecte et sents especialment més orgullós?
De la vidriera, sens dubte.
I per què?
Perquè vaig arribar aquí amb 26 anys i vaig sortir amb 40 o 42 i vaig entrar com una persona, diguéssim, novella, i vaig sortir d'aquí, diguéssim, amb uns coneixements, amb una apreci i amb una confiança, de feina ben feta, feina acabada o un curs. Impressionant.
Home, és una empresa que ha donat molt al poble i que, a més, ha crescut moltíssim. Vull dir que ara també es va, diguéssim, sumar a un altre conjunt d'empreses, a una multinacional, i és veritat que ha estat un dels puntals econòmics per a Castellà del Vallès. Hem començat l'entrevista explicant que formes part de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària. Això et suposa molt de temps a la setmana, però l'altra part del temps lliure que tens, què és el que t'agrada fer?
Bueno, el que m'agrada molt és fer esport, el que m'agrada molt és portar la casa, perquè la dona encara treballa. El que m'agrada molt també és donar algunes classes, que estic donant alguna classe particular. També m'agrada preparar sortides, fer de guia.
Què vol dir això?
I amb això ja en tinc prou.
Fer de guia de muntanya?
Ja pot ser amics, ja pot ser amics d'aquí, amics d'allà, amics d'ara, amics d'abans, parents. Jo porto gent a fer excursions. De baixa muntanya, de mitja muntanya, de passejades...
Ui.
I això és una cosa que més em motiva avui en dia.
M'imagino que deus haver començat l'any fent algun cim.
No, perquè no? L'hivern és més. S'ha de ser prudent. A l'hivern la cosa... Els cims són delicats.
Hi ha molts pixapins, no?
Per finals d'any.
Sí? Vas anar a la Mola. I aleshores, diguéssim,
sí, sí.
Aquestes excursions que t'agrada fer, et mous més per aquí, per Catalunya, has fet algun pic, algun cim important o rellevant que t'hagi agradat?
Aviam, em bellugo per on cal, a vegades, a l'estiu Pirineu, amb travesses, amb bons amics. També he fet alguns cims, evidentment, he fet 3.000, i el meu top està al Top Cal, a Àfrica, al nord d'Àfrica, amb 4.100 i pico de metres.
Aquest és el més alt que vas fer tu?
Sí.
I quan va passar això?
Que faig actualment, inclús. Això va passar fa 3 anys, a l'estiu. I ja està, estupendo. Una mena d'excursió molt, molt xula, però el Tucano deixa de ser una muntanya com la Mola. El que passa és que té 2.000 metres més d'alt, perdó, 3.000 metres més d'alt.
Home, és que ho dius com si fos, com si anéssim al Puig de la Creu, i és, sí. Això has dit que és Àfrica, no? Per tant, implica que tu,
sí,
has de fer
no,
el viatge i a tota, diguéssim, no. Una preparació que has de fer.
Bueno, aviam, pujar, ja dic, no s'ha de desmitificar, pujar al Tucal, són més de 4.000 metres, però no deixa de ser una passejada molt llarga.
Home.
No té un contingut tècnic important.
Home, però t'has de preparar, no, vull dir, jo, per exemple, que faig poc esport, potser em seria complicat, no?, fer aquesta pujada de 4.000 metres.
Bueno, la preparació és continuada, és no deixar-ho mai, ni abans, ni quan la joventut, ni a l'edat mitjana, ni ara, cap a 60 i pico, pues, no parar mai d'entrenar i de viure en forma.
Quantes hores entrenes a la setmana, per exemple?
No sé, potser 7 o 8, segur.
Això vol dir que pràcticament cada dia?
Sí.
Puges algun...
Vas...
No?
No, camines, o corres, o vas en bicicleta. Depèn del temps.
Mm-hmm.
Depèn de les circumstàncies.
Concretes poc, Joan, quan et pregunto. Em concretes
no.
Poc. Però tu cada dia, jo vull saber, et lleves i el primer que fas, què és? Anar a passejar?
El que faig cada dia al matí, a 7:45, és anar a caminar amb els amics, anar a fer el que fer la volta que aniem de Can Casamada i fer 5 quilòmetres, això cada dia. I a part, jo per lliure puc afegir a la tarda anar a córrer a la Vall d'Horta, o anar a córrer a la Torre Marimont, o anar a córrer al Puig de la Creu, i a vegades, si s'escau, doncs, entre setmana, una vegada, doncs, agafar la bicicleta i anar fins a Sant Feliu, o Sant Llorenç, o... Bueno, o a Salut.
Ara ja em quadra, que puguis pujar els 4.000 metres, perquè, és a dir, no fas un entrenament que no el fa tothom, i això ja ho saps, vull dir que això de fer cada dia 5 quilòmetres i després sortir a córrer a la tarda ja indica que fas una vida molt i molt sana. Anem acabant l'entrevista, Joan, i no sé si dels cims de les muntanyes que dius que has fet, o no sé si ens podries explicar alguna que tens pendent o que t'agradaria fer. Ara, quan arribi el bon temps?
Bueno, el que recomano a tothom és fer... tothom que pugui, evidentment, és fer carros de foc. És una cosa que et deixa molt marcat. Perquè durant 5, 6, 7 dies estàs allà de la muntanya, no baixes de 2.000 metres, i des d'allà dalt te n'oblides bastant del que passa aquí baix. Realment arribes a viure en comunió amb la muntanya. Vull caminar, menjar, riure amb els companys i descansar. Jo recomanaria molt a tothom fer una travessa de muntanya algun dia. I després, amb cims, si evidentment tenim preparat cims, aquest estiu estem preparant-ho ja ara mateix amb els amics, estem preparant, doncs, suposo que pujarem a Vallhiverna, a Vallhiverri Sur, de trista memòria aquests dies, pujarem, suposo, a Mulleres, un d'aquests estan previstos aquest estiu, sí.
Això de carros de foc, què vol dir ben bé? Perquè sí. M'ha sonat a la peli.
Bueno, carros de foc és la travessa circular en el Parc Nacional d'Aigües Tortes, de 7 dies, 6 refugis, i d'haver-hi uns 5.000 metres de desnivell positiu i uns 80 quilòmetres de recorregut. Cada dia uns 12-14 quilòmetres, 1.000 metres de desnivell cada dia, i, bueno, i de refugi en refugi.
Només d'escoltar el que m'expliques ja m'estic cansant.
No, home, no, què va. És una vivència inoblidable.
Doncs, Joan, nosaltres acabem sempre l'entrevista del Connectats amb una cançó que t'agradi. Què voldries escoltar?
Bueno, Leonard Cohen. So long, Marianne.
Doncs ara mateix la busquem. Gràcies, Joan. Endavant amb aquesta força que tens de fer tant d'esport i d'estar tan actiu a l'aula d'extensió universitària. I gràcies per aquesta estona al Connectats.
Gràcies a vosaltres. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.